Són les 3.
Catalunya migdia.
Fins ara al Catalunya migdia us hem explicat que entitats socials de Badalona es plantegen denunciar l'alcalde Xavier García Albiol pel tracte als migrants desallotjats de l'antic Institut B9. També el president Salvador Illa adverteix Albiol que pot acabar als tribunals si no compleix la resolució de la jutgessa que va permetre desocupar el B9, però va ordenar garantir alternatives a les persones que hi malvivien. També us hem resumit el balanç de l'any que ha fet el president Illa aquest matí, després de l'última reunió de govern de l'any, en què s'han prorrogat els pressupostos, tot i que l'executiu no renuncia a tenir-ne de nous les pròximes setmanes. I ens hem fixat en els contagis de la grip, que els últims dies han baixat per primer cop en setmanes. A les portes de Nadal, la grip només continua pujant entre les persones més grans de 60 anys, que són, això sí, les més vulnerables. Aquesta hora, què més destaquem, Marta Prat?
Doncs mira, destaquem que l'alcalde de Lleida, el socialista Fèlix Larrosa, se sotmetrà la setmana que ve a una qüestió de confiança, després que l'oposició en ple li ha tombat avui els pressupostos per l'any que ve. Li han retret falta de diàleg i apostar per projectes faraònics. Lleida, Noelia Casellas.
Hola, bona tarda. L'últim dia de l'any, dimecres de la setmana que ve, hi haurà ple extraordinari a la Paeria de Lleida amb un únic punt a l'ordre del dia. Així ho ha anunciat l'alcalde Larrosa.
Hi haurà pressupost. Ja ho dic ara. Hi haurà pressupost. El que farem és fer perdre el temps a les lleidatanes i els lleidatans uns dies i després o hi haurà un nou alcalde o hi haurà pressupost.
Larrosa previsiblement perdrà aquesta qüestió de confiança i llavors obrirà un període d'un mes durant el qual l'oposició podrà presentar una moció de censura, extrem però pràcticament descartat. Si això no passa, els comptes quedaran automàticament aprovats.
I de l'Ajuntament de Lleida, el de Barcelona, que revisa els preus per l'any que ve, en manté el gruix però n'encareix alguns, com ara el del Bicing. El servei de bicicletes incrementarà un 15% el preu del viatge. Això farà que, per exemple, en el cas d'una bicicleta mecànica es passi dels 35 als 40 cèntims per 30 minuts d'ús. També s'apuja l'entrada al zoo, un 7%, i el servei de cremació de cementiris de Barcelona, que s'augmentaran 93 euros de manera progressiva els pròxims 3 anys. El consistori, però, assegura que es mantenen la gran majoria de preus públics, incloent-hi serveis socials, allotjaments, residències, habitatges tutelats, serveis d'atenció domiciliària i àpats en companyia. D'altra banda, us destaquem que els Mossos d'Esquadra han detingut 10 menors i un jove de 18 anys acusats de concertar cites amb persones homosexuals per agredir-les. Els detinguts utilitzaven aplicacions per quedar de nit amb les seves víctimes en llocs aïllats. Llavors hi acudien en grup i els agredien, els amenaçaven i els robaven els mòbils i les targetes de crèdit. Segons un comunicat dels Mossos, han pogut constatar que els detinguts haurien participat almenys en 9 agressions, 3 de les quals no van ser denunciades perquè les víctimes tenien por de possibles represàlies. I als Estats Units, el Departament de Justícia diu que alguns dels últims documents publicats pels arxius del delinqüent sexual convicte Jeffrey Epstein contenen afirmacions falses i sensacionalistes contra Donald Trump. Els documents suposadament falsos es van presentar a l'FBI just abans de les eleccions nord-americanes del 2020 i, segons el Departament de Justícia, ja s'haurien utilitzat contra Trump en cas de ser creïbles.
I ara sí, sintonia. Per dir-vos que passen 3 minuts i mig de les 3, que fem una pausa per la publicitat i que a la tornada obrim tertúlia.
Catalunya migdia.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
Aquest Nadal, Corbera torna a bategar amb la màgia del seu pessebre vivent. Més de 200 actors donen vida a escenes plenes de tradició, llum i emocions en un escenari natural i únic de 14.000 metres quadrats. Viu l'experiència del Nadal com mai. Entrades a pessebrecorbera.cat.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Estalvia 90 euros en la teva factura de la llum. Festa de bon preu Esclat Energia i et descomptem 10 euros directes en la teva factura durant 3 mesos. A més, et bonifiquem 60 euros a la guardiola de la teva targeta client. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia amb el codi Nadal90.
Bon preu i Esclat.
Catalunya migdia.
Nadal és pujar la cadira per fer el verset. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT.
Ara ve Nadal.
Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes. Catalunya migdia, amb Joan Bota.
I avui també amb la Júlia Miralles, politòloga i professora de la Universitat Pompeu Fabra. Bona tarda.
Bona tarda.
La Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I en Maiol Roger, periodista i subdirector del Matí de Catalunya Ràdio. I des d'avui també, cantaire de Nadales. Bona tarda, Maiol.
No des d'avui, el que passa és que avui ho hem fet públic amb un micròfon. Ah. El cantaire, diguem-ne, amb un cert nivell, perquè...
Que portau dies practicant?
No, però això s'ha fet cada any. El que passa és que ho hem fet en privat, però és que, clar, la Nadala del Manu Guix, que ens ha dedicat el matí, valia la pena que la cantessin tot l'equip. La cantem des de fa dies a les 4 del matí, quan arribem fem una mica de cantament.
Aviam, escolta una cosa, Maiol. Traiem un moment la sintonia del programa. Tu tens coneixements, ho sap tot Catalunya, de música. No sé si sí. t'atreviries a capella.
Oh, això és un atracament.
Tens la lletra o no? No, a capella no, però posa'm la base.
La tenim.
Ja són les 6 i són el despertador.
Hòstia, però hi ha algú molt d'estemps aquí.
Són al teu costat.
No tinc la lletra. Vols que canti? És que m'estàs fent cantar, eh?
No, estic intentant-ho, però no ho estic aconseguint.
Ara ve el pont.
Som una llum que no es veu, però s'escolta molt fort.
És que aquí només se la sabia el Manu, aquest tros. Vinga, tots.
La nostra ràdio és una estela a l'horitzó.
He de dir que en Maiol està movent molt el cap, però...
No, és que no me'n recordo de la lletra.
Està cantant molt
fort. Heu de pensar, hem entrat molt d'hora, hem hagut de cantar...
A quina hora l'heu interpretat?
Ho desitgem un bon Nadal.
Això és el que volíem aconseguir. Gràcies, Maiol.
De res, aquí estic. Puc marxar ja cap a casa?
No, tenim una altra veu que no sé si cantarà, però segur que ens farà una aportació de qualitat.
Aquest Nadal, a Bacus és més. A les nostres botigues i al web hi trobaràs els millors regals per llegir més, crear més i jugar més. A Bacus patrocina aquest espai.
Carlota Gurt, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No sé si tu cantes, però en tot cas segur que ens pots fer una anàlisi de la lletra, de la qualitat d'aquesta...
Hòstia, mira, us he de dir que se m'acaben de fotre els pèls de punta, perquè aviam, això...
T'ha agradat, en Maiol?
La cosa és, hi ha un moment que acabo de sentir que diu s'escolta molt fort, una veu que s'escolta molt fort.
He de dir una cosa. Això va ser un sorteig, és a dir, un concurs que vam fer entre una cinquantena de lletres que van enviar els oients del Matí de Catalunya Ràdio i, per tant, d'aquesta sacrosanta casa nacional i pública de Catalunya i que aquesta va ser la millor.
Home, ja, però una petita correcció lingüística l'haguéssim pogut aplicar.
Va passar.
Home, però una veu que s'escolta molt fort, no, que se sent molt fort, hòstia, vull dir, això és... No?
La Carlota acaba d'identificar el reflexada de la Nadala del Matí de Catalunya Ràdio.
Home, és així, eh? S'escolta molt fort. Bé,
és que no hi ha una Nadala nacional i pública sense una discussió lingüística al mig.
Exacte.
Bueno, no.
No es pot sortir de casa sense una discussió lingüística, no? Perquè qualsevol, no? Rètol, anunci, carta de bar... En fi, res, que les coses se senten molt fort. I a partir d'aquí parlem d'una altra cosa.
Amb què et sentirem avui?
Avui em sentireu perquè, mira, ja que és Nadal, dic, ens posem en temes nadalencs. Vull parlar de jocs. I en concret de jocs de taula. Perquè jo m'adono que els adults ja no juguen, no? A mi jugar, la veritat és que m'agrada jugar en general, també a videojocs i a jocs de taula. I jo pregunto, no juguem perquè no tenim interès, perquè no tenim ganes, perquè no tenim temps, perquè hi ha aquesta mena d'idea de que jugar és una cosa que fan els nens, que és infantil i que, per tant, ens acomplexa? No ho sé. De tot això en volia parlar, per exemple, perquè hi ha aquest Scrabble en català que s'ha reeditat, em sembla que es va reeditar l'any passat, que feia un temps que existia, però que se'n feien poques unitats, i tal, i ara torna a estar com disponible a tot arreu, només és de fusta, i per què dius, però clar, l'Scrabble, penses, pots jugar-hi amb qualsevol Scrabble? No, perquè, clar, la gràcia de l'Scrabble en català és que la distribució de les lletres és específica pel català. Per exemple, no, té la C trencada, té la N, té la L geminada, té amb les vocals també és diferent, hi ha més S que As, en castellà hi ha tantes, el mateix nombre de S que d'As, en català no, perquè tenim més S, doncs hi ha més S, vull dir que això. També amb el tema aquest dels jocs de taula, de vegades hi ha gent que sembla que s'hagi quedat només això, el Monopoli, el Trivial i el Rummy Cup, i que no hagin sortit d'aquí. I jo us vull engrescar a que aneu a botigues especialitzades de jocs de taula, que n'hi ha moltes i molt meravelloses, a descobrir coses, perquè que us assessorin, a preguntar, perquè jugar és divertit, és estimulant, t'obre portetes del cervell que de vegades tens tancades, no? Jo jugo amb els meus fills, no? A moltes coses, però moltes coses que són, això, estimulants, no? O sigui, el Ricochet Robots, que et fa pensar molt, el Concept, que et fa doncs, abstreure't amb les idees, un que es diu Wavelength, que acaba de sortir, que hi ha com una mena de connexió telepàtica amb els altres. Bueno, vull dir que hi ha moltes maneres de jugar i que sembla que alguns ens hem quedat encallats. I jo em vull preguntar per què no juguem, no? O sigui, no juguem perquè no encaixa en la cultura de la productivitat, no? Perquè jugar no és productiu, no és profitós, no és útil. Jo crec que jugar a jocs de taula és quasi o pot arribar a ser un acte de resistència, no? Davant de les pantalles i de tantes altres coses. No sé, vosaltres jugueu o no jugueu?
Jo sí que jugo i us volia preguntar si heu demanat jocs a la Carta als Reis d'Orient.
Jo he de dir que no suporto els jocs de taula. Ara
veus?
Quedaré fatal amb la Carlota, però és que tot el que diu és així, sí. Sí, sí.
Ah, jo em quedo el que mira al mig perquè en el meu entorn sí que es juga i bastant a jocs de taula. Els meus amics dels meus amics, queden jocs més complicats del que la meva limitada intel·ligència és capaç d'entendre. I no n'he demanat cap, perquè ja en tinc uns quants, però una sobretaula acabada amb un joc de taula sempre entra bé i no és estranya. I a més, a mesura que ens hem fet una mica més grans, diguem-ne que la presència de jocs de taula ha sigut superior a la presència de reggaeton, diguem-ne, per exemple, no? És a dir, que hem anat convertint aquesta sobretaula en l'estona de jugar i anar fent la copa igualment, però amb un joc per compartir.
Que els jocs de taula siguin superiors al reggaeton és una gran notícia.
Depèn del dia, depèn de l'hora, però vull dir que...
Perdó,
no, però em refereixo que a mesura que ens hem fet grans i ens hem fet adults, no és que haguem perdut el plaer de jugar, sinó que l'hem compartit en un element de socialització.
Jo he de dir que jugo a jocs de taula i que, a més, és un gran espai amb el nebot. És a dir, hem trobat espais, no? però a més hem anat a jocs dels que en diríem d'antes, no? És a dir, els clàssics de tota la vida. Els escacs, la oca, el parxís, i malgrat ell és peque, no? Doncs s'ho passa a pipa. I al mateix temps crec que, a banda de tots els jocs clàssics i tots els que hi ha nous, que... És veritat que durant una època amb els amics doncs havíem jugat molt als monopolis, als, no? a tots els que tocaven aquella època, els clàssics d'aquella època. Però jo hi ha una cosa que tinc moltes ganes de recuperar, perquè crec que també és un gran exercici pel cap, que són els trencaclosques. I crec que s'han de reivindicar també. Perquè també, no, et fan com tenir el cap...
Això més, veus? Sí.
El cap molt, molt, molt despert. I jo, que encara no tinc la Carta als Reis feta, potser hi posi algun trencaclosques.
I, de fet, això que ens proposa avui la Carlota val per el tema de jugar a jocs de taula, però també va per coses que tots fem quan som petits i que veiem que els nostres fills, nebots, fan, com dibuixar, pintar, ara en Maiol ho feia, cantar, i que hi ha un moment en què et fas gran i de cop deixes de fer. No sé per què, Carlota.
No ho sé, mira, jo amb això dels trencaclosques també, jo també sóc aficionada, però crec que és una cosa quasi, per mi és com zen, vull dir, jo posar-me a fer un puzzle vol dir que deixo de pensar, que el cap s'atura, no?, perquè quan estàs concentrat en fer un puzzle només estàs pensant en allò, en la peça, no?, i em sento una mica idiota, en el fons, que fer trencaclosques m'agrada, però em fa sentir com que estic perdent el temps, però... No? Com que dius, estic aquí refent una imatge que ja ha estat feta i que no té cap mena de sentit. Però jo, com a exercici mental de dir, no, ara deixo de pensar en tots els problemes que tinc, en totes les coses que he de fer, en tot, i em concentro només en això. Però jo crec que té una cosa zen, eh?
Carlota, fa un temps ens vas proposar un tema, em sembla recordar que ho vas fer tu, que era l'aprenentatge de llengües per prevenir les demències. No sé si existeix algun estudi, ho hauríem de buscar, eh? Si existeix algun estudi vinculat a exercitar el cap amb els jocs de taula i la prevenció de demències. Segur, jo posaria la mà al foc
existeix.
Que segurament existeix l'estudi.
Sí, sí, a la meva àvia que tenia Alzheimer li vam comprar una videoconsola, no és broma, per exercitar la ment, perquè els doctors ens ho van recomanar per precisament
que segur incentivar... que és preventiu, diguem-ne, sí, sí, i incentiva.
Exactament això.
Sí, sí. Bueno, jo crec que també, amb el tema de videojocs, que també hi ha aquesta prevenció, no? Els videojocs són una cosa que fan els adolescents. Hi ha videojocs que són superinteressants i que són una narrativitat nova. Vull dir que jo crec que tot el que sigui sortir una mica de les rutines d'activitat que tenim sempre, sigui fent el que sigui, no? Jocs de taula, videojocs, sigui dibuixant, no? Que dibuixar també fa una connexió mental, mà, d'observació del món, de fixar-se en el detall, que crec que ens convé bastant. Són exercicis de concentració.
Però està bé que sapiguem fer-ho també amb, diguem-ne, amb tocant-ho, no? Perquè jo recordo el meu avi jugant al solitari amb les cartes, i després el meu pare jugava al solitari a l'ordinador, no? Per fugir una mica de les pantalles també està bé que els fem a la taula, com s'han fet tota la vida, no?
Només un element, heu parlat de jugar amb els nebots, jugar amb els fills, també es pot jugar entre adults i no passa res, és divertit, estimulant, no t'has de deixar guanyar, vull dir que pots competir i és entretingut, també. Vull dir que de cara a aquestes festes també ho podem fer quan no hi hagi nebots i fills pel mig, també
nebot,
ho podeu fer-ho,
eh? El nebot em guanya i no cal que
bueno,
em deixi guanyar,
de
eh?
De cada nebot,
això també ho he de reconèixer,
eh? No. Doncs és la recomanació d'avui de la Carlota. Jugueu amb qui pugueu, jugueu contra qui pugueu i, si pot ser, guanyeu. Carlota, gràcies. Que vagi
vinga,
molt bé, Nadal.
Adéu, bon dia. Catalunya
migdia. La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
L'escudella fa xup-xup, ben carregada de pilota. Els canelons al forn i embotits per obrir boca. Torrons i neules. Ja només queda dir bon profit i bones festes!
Seguim gaudint d'allò que és més nostre. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Un disc és una obra d'art total. Enderroc Llibres presenta Art i Música, una completa antologia gràfica de la música catalana a través de 800 portades i 100 il·lustradors i dissenyadors. Art i Música, la imatge sonora de mig segle de la nostra discografia.
Saps per què els experts recomanen comprar als mercats de Barcelona?
Perquè hi ha 43 mercats molt a prop teu, amb més de 1.800 establiments al teu servei.
Perquè són la millor oferta en producte fresc i de qualitat.
I perquè comprar als mercats de Barcelona és tota una experiència.
Mercats de Barcelona, frescos, bons, sants i sempre al teu costat.
Catalunya migdia.
Catalunya nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
El Canà podria ser l'epicentre del canvi climàtic al litoral català.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Els veïns han entès que les seves vivendes estaven en una zona del risc i que les hauran de deixar en algun moment.
El que no podem fer és estar vivint tant de perill.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
En el recull històric que hem estat fent, el que veiem és que a qualsevol època de l'any es pot donar algun fenomen advers de molta severitat.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit,
ens allunyem de les estridències.
Evitem el soroll. Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
M'agrada aquesta pau d'aquest programa. M'ajuda molt a crear.
Ara ve Nadal.
Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Ara passen 3 minuts d'un quart de 4. Avui hem obert l'informatiu explicant-vos que algunes entitats socials de Badalona es plantegen emprendre accions legals per la gestió de l'Ajuntament en el desallotjament de l'antic Institut B9 de la ciutat. El mateix dia que el president Salvador Illa ha fet una crida a la calma a Badalona i ha avisat el Biol que si no garanteix un sostre als desallotjats pot acabar als tribunals. Tot plegat arriba l'endemà que pugés encara més la tensió a la ciutat amb dues protestes oposades, una a favor i una altra en contra dels immigrants desallotjats, on un cop més hi va intervenir l'alcalde.
Si tu vas para allá, lo que vas a conseguir es llevarte un porrazo de los Mossos, ¿vale? Y eso no lo quieres ni tú y menos yo, que soy el alcalde y yo quiero que a ningún vecino de Badalona le pase nada por culpa de esta gentuza.
Expressions com aquesta última que hem sentit estan provocant molt debat. El Biol també va recomanar als manifestants evitar fer amenaces en públic per si se'ls gravava i va acusar Badalona Acull, el seu portaveu, de polititzar el cas.
Badalona Acull, que està al frente un exconcejal del PSUC que se llama Carles Sagués, esta es probablemente, con toda seguridad, la entidad que está politizando y que está moviendo a estas personas por detrás aparte con que són los que tienen pues los abogados, ¿no?
Per tant, com veiem, cada dia que passa la situació s'enverina una mica més. Montse Poblet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui has estat tot el matí a Badalona, recorrent la ciutat, palpant com respira la gent a favor i en contra d'aquests grups. I a tot això, recordem-ho, que mentre tots parlem de la polèmica, hi ha un centenar de persones que estan dormint a sota el pont de l'autopista.
A sota el pont de la C31, a ple hivern, a 6 graus de temperatura. Aquesta nit ha plogut, de manera que quan hem arribat allà a primera hora del matí estava tot moll. Estan vivint amb tendes de campanya, allà no hi ha lavabos, viuen del que la gent els hi porta, poca roba, fa molt fred, molt fred. És veritat que a poc a poc s'hi va acumulant la brutícia, perquè això no hi ha lavabos, allà hi ha aproximadament un centenar de persones, 50 tendes, i la situació doncs cada vegada és més tensa. Hi vàrem ser ahir, avui hem tornat, ens deien que aquesta matinada hi ha hagut alguna baralla, els veïns en comencen a estar farts, amb ganes de que marxin, doncs perquè allò no són condicions ni pels que hi viuen ni pels que hi viuen al voltant, no?
Tu que ja has estat uns quants dies, vas notant aquest increixendo en la tensió a la ciutat?
Sí, sí que es nota. Es nota. La veritat és que jo vaig viure situacions més tenses ahir que no pas avui. Ahir, quan vàrem arribar en el campament, la gent parlava molt alt, veies que hi havia tensió, costava que volguessin parlar amb nosaltres. No sé, tot anava com a cops, i encara no hi havia hagut les manifestacions de la tarda vespre, que aquestes no les vaig cobrir jo, les va cobrir la Maria Núria Rebelle, però sí que em vaig passejar pel barri de Sant Crist de Can Cabanyes, i en allà la veritat és que no em va costar gens trobar gent que els hi posaves al micro i que te les deien molt grosses en contra de la gent que ha estat desnonada del B9. Gent que et deia, els volem fora, que els deportin, són delinqüents, coses... Havien comprat el discurs del viol i el discurs dels rumors i del racisme.
Són barris on, si anem a mirar la proporció de vot a les últimes eleccions municipals, el viol hi va obtenir un 60, un 70%, per tant, xifres molt contundents, però són barris que en altres eleccions tenen un comportament electoral molt diferent, sovint molt decantat cap a opcions d'esquerres. No sé quin és el perfil d'aquesta gent amb qui tu has pogut parlar, i no sé quantes vegades els últims dies has sentit una frase que començava dient "no sóc racista, però".
Aquesta frase l'he sentit diverses vegades. Una persona que et diu "no sóc racista, però vull que aquesta gent els facin fora, els negres són delinqüents, els negres són perillosos, ens sentim insegurs perquè els tenim aquí al costat", i es donen situacions com la que hi va haver-hi aquest diumenge, no? Per primera vegada, a més, a les portes de Nadal, un grup de veïns es manifesta i aconsegueix impedir que 15 persones siguin allotjades a dins d'una parròquia. Crec que aquesta és una situació que no havíem viscut aquí fins ara, i és com si algú hagués encès un misto i no sabem cap on anirà aquest foc.
De seguida continuo amb la Montse. Abans, on creieu que som? Perquè situacions d'aquest tipus, que penses això pot explotar en qualsevol moment, les hem vist a Espanya, les hem vist a diferents llocs d'Europa, i mai saps cap on acaben girant. Per tant, en el cas de Badalona, no sé on interpreteu que som i cap on anirem.
Som en un laboratori de la direcció en la que va la política espanyola, i remarco espanyola perquè n'ha dret pit el Partit Popular en els propers mesos, no? Tenim una dreta entrada a l'extrema dreta, tenim un alcalde que està atient al populisme, una situació que certament és complicada, i ara ho explicava molt bé la Montse, i que l'acció del viol amb tot el que està passant augmenta molt més la tensió del que la podria reduir. El viol podria fer una tasca d'intentar recol·locar aquestes persones, d'intentar donar-los uns serveis, intentar que no estiguin sota el pont d'una carretera provocant aquestes situacions de tensió, perquè és evident, és que no pot viure ningú en una situació així, i a cap veí li és agradable veure persones i compartir l'espai amb persones que estan vivint una situació així. Si des de l'Ajuntament hi hagués una voluntat de que tot això anés cap a millor, la tensió no seria. Si el teu propi alcalde, que és qui ha de calmar els ànims, el que està sortint és a dir, jo sóc el primer que ha expulsat els ocupes, tota aquesta gent no vindrà, i si no diu els negres roben és per una qüestió gairebé estètica, doncs aquí és on s'està complicant, i aquí el que estem veient és que el PP està agafant el viol com un exemple del que hauria de passar a l'estat espanyol si Feijó guanya les eleccions. I mentrestant, doncs, tenim l'esquerra que ho reivindica a través d'entitats, l'esquerra municipalista que no ha pogut fer res durant anys, diguem-ne, i coses que han anat passant a gran escala, que ho veiem en la petita o no tan petita escala de Badalona, com es van reproduint. I és una situació, doncs, que ara està en un moment molt complicat, molt tens, i que veurem si el punt d'inflexió de les manifestacions d'ahir és per empitjorar-ho o és un punt de canvi cap a millor.
El que està fent, a més, el viol a Badalona és, a part de racista, inhumà, cruel amb tota aquesta gent, és que és d'una incompetència flagrant. És a dir, ha generat un problema pels veïns i veïnes, segurament inclús més gran que el que hi havia, i jo crec que això s'ha de denunciar. És a dir, un pot ser comprensiu amb veïns que percebin en un determinat moment, doncs, un problema. Jo crec que hi ha hagut barris on s'ha percebut un problema d'inseguretat, que a vegades hem dit, no, l'esquerra no ha volgut parlar, però també hem de dir molt clar que atiar a gent que vol atacar un espai on hi ha persones intentant dormir a recer és d'un racisme claríssim, i per tant això és del tot inacceptable. És a dir, no hem de barrejar, no? Perquè jo començo a veure alguns discursos que una mica justifiquen una part dels veïns, que jo crec que hem de posar línies molt clares també en aquest país. Hi han coses que són acceptables i hi han coses que no són acceptables. Hi han coses que són, ja no només racisme, sinó que són directament la barbàrie. Per tant, tenir un alcalde d'una gran ciutat de Catalunya atiant a gent que pretén atacar, fins i tot parlant de cremar un lloc on hi ha gent dormint, a mi em sembla, diríem, que creua totes les línies vermelles. També dir, per altra banda, que la Generalitat ha d'actuar. És aquí la principal responsabilitat, sens dubte, és del viol i és de l'Ajuntament de Badalona, però la Generalitat també ha d'actuar ja per trobar solucions, perquè el que havia a la fi, diríem, això també connecta amb un problema molt major de pobresa i de sensellarisme que afecta el conjunt de Catalunya.
Jo crec que hi ha com diferents coses a ubicar, no? Per les persones que estan sota el pont en aquesta situació tan inhumana, en aquest mal moment de fred, pluja, aquesta és una situació normal, correcta? No, sense cap mena de dubte, no. És a dir, ningú hauria d'estar sota un pont ni en aquesta data ni en cap altra, no? I per tant, cal reconèixer la feina de les entitats socials que ara estan ajudant? Sí, és evident. És suficient? Tenen els suficients recursos? No, segur que no. Per tant, la feina de les administracions és necessària. Ara bé, jo crec que el viol no li ha comprat el discurs a ningú. El viol ha fet aquest discurs tota la vida, és seu. Sí, sí. És a dir, no ha necessitat mirar cap a Vox, perquè Vox a Badalona és residual.
Netejar Badalona quan Vox no existia.
Va voler netejar Badalona quan no hi havia Vox, sí, sí. Per tant...
I per cert, li van arxivar, si no m'equivoco, totes les causes per delictes d'odi amb aquells
cartells. Ell no ha necessitat cap inspiració de ningú per fer aquest discurs, i ell, és evident que amb aquest discurs atia doncs, població que pot estar cansada, farta, el que sigui, no? Jo, de totes maneres, volia preguntar-li a la Montse, perquè ella ja ha sigut. A mi em diuen des de Badalona que abans del desallotjament es va fer un concurs abans del desallotjament es va fer un concurs per oferir ajut als del B9 i que cap entitat social no s'hi va presentar. Jo crec que això és una cosa a rascar, també. És a dir, jo sempre he estat a favor de la feina que fan les entitats socials, però si aquí realment hi va haver un concurs i no s'hi va presentar ningú, també caldria saber, per exemple, per què no s'hi van presentar. Potser és que no donaven les condicions que havien de donar, però en tot cas...
En tot cas, la feina, diguéssim...
És a dir, potser el problema havia... podria haver-se resolt abans.
En tot cas, la jutgessa donava una ordre molt concreta que no anava dirigida a les entitats socials, no, sinó a l'Ajuntament a l'hora de donar unes alternatives, i per tant, en tot cas, les institucions són les que estaran al focus per resoldre això. Avui el president Saludilla, després en parlarem, deia que espera que es pugui resoldre amb relatiu poc temps.
Jo insisteixo, crec que ara sort n'hi ha de com sempre, la ciutadania.
Doncs mira, anem
organitzada
cap aquí.
Organitzada en entitats socials o en persones individuals que poden estar fent feina des de casa seva.
Anem cap aquí amb la Montse.
He vist una diferència entre un barri on s'ha estat ja en aquest discurs racista i un altre en el que a priori això no està passant, o almenys la presència del viol no és la mateixa. He estat en el Progrés, en un local on des de divendres hi ha 13 persones allotjades. Allà no ha passat res, no hi ha cap tipus de conflicte amb els veïns. I en canvi, al barri de Sant Crist de Can Cabanyes, només de que s'hi acostessin el diumenge, ja hi va haver tota aquesta mobilització. Per tant, sí que té uns efectes l'actitud de l'alcalde, perquè està motivant una sèrie de veïns a que facin coses, jo crec que tan inhumanes com dir-li a algú que no pot anar a dormir sota un sostre a ple hivern. Vaja.
Quan tu vas, Montse, pels barris on no hi ha tanta crispació i trobes aquestes iniciatives a nivell particular, moltes vegades per acollir persones, abans et preguntava quants cops has sentit algú dient no sóc racista, però també deus haver sentit moltes vegades amb gent que et diu algú hi ha de fer alguna cosa i si no la fa una altra la faig jo.
Sí, el cas més clar amb el que he parlat és el de l'Àngela, una metgessa que viu sola a Badalona, és veïna d'allà, i avui he estat a casa seva. Ella ha acollit dos nois senegalesos, un de 23 i un altre de 30 anys. Com ha pres aquesta decisió? Ella m'explicava que el dia del desnonament, quan veia aquelles imatges, es va fer un fart de plorar, la tristesa de dir, ostres, això a la meva ciutat, al costat de casa meva, està passant. Això va fer que se n'anés al campament, que parlés amb gent, que comprés uns plàstics perquè es cobrissin, que veigués a les imatges de la televisió els seus plàstics cobrint gent quan estava plovent, que l'any demà hi tornés, que veiés aquests nois i comencés a parlar i veiés que un tenia una ferida en la mà. Una ferida provocada per la ferralla que ell va recollint pel carrer. Se'l van portar al metge i pel camí va decidir. Què estic fent? O sigui, jo el puc vacunar, el puc curar, me l'emporto a casa, va veure que tenia febre i se'ls va quedar a casa fins que Càritas li va dir que estava disponible aquesta parròquia de la Mare de Déu de Montserrat, on els va acompanyar el diumenge, molt contents, perquè ja tenien un lloc on anar, i es van trobar amb aquest panorama. Em deia, clar, diu això per mi va ser la línia vermella, el detonant de dir, a partir d'ara no callaré. Jo tinc vergonya que la meva ciutat estigui passant això i, per tant, faré tot el possible per explicar-ho. I ens ha convidat a casa seva i ens ho ha explicat.
Com pot ser que hi hagi persones que responem de manera tan diferent a una mateixa realitat? Algú que veu una persona patint i diu me l'enduc a casa i algú que anava a dir veu una persona patint, però algú que probablement no veu ni una persona, que només veu un problema.
Perdona que et contesti, jo estic segura que la gent que té aquest discurs no hi veu una persona. És impossible veure una persona i actuar d'aquesta manera. Tu consideres que la gent que és d'una altra raça, d'una altra condició social, d'un altre origen, no es mereix el que tu et mereixes com a persona. És impossible dir aquestes coses si el que tens al davant és un ésser humà.
I podem afegir, a més, que en molts d'aquests casos, si coneixem una mica els barris dels que estem parlant, les ciutats metropolitanes, segurament no d'una manera tan cruel, però moltes històries familiars de les persones que estan sortint a rebutjar els migrants també inclouen migracions, patiment, misèria, arribar a llocs amb una mà al davant i l'altra al darrere i, evidentment, espavilar-te com puguis perquè és el que fa tothom, no?
Però és la deshumanització, i ara ho deia molt bé la Montse, quan tu fas... No són dos relats migrants que s'equiparin, és a dir... Hi ha una migració i que es pot dir que va venir a treballar i hi ha una migració que se'ls ha dit a tothom que ve delinquir, perquè això és el que ha dit des de l'alcalde fins a tothom, que aquesta gent ve delinquir. L'alcalde va aparèixer amb la imatge d'una motocicleta que s'havia robat i trucant a la propietària, presentant a tots els delinqüents del B9 com si haguessin... a tots els integrants del B9 com si fossin delinqüents, perdó. I això és el que deia la Montse, és la deshumanització. Per molt que el teu relat sigui aquest, ningú identifica l'altra persona com un ésser humà. Perquè si l'identifiques com un ésser humà, ja no et dic que el vulguis acollir a casa, sinó com a mínim, quan una parròquia del barri diu, ostres, n'acollirem a 15, tu no surts a cremar-ho tot, perquè tu ni et molesta ni et va ni et ve que entrin en una parròquia. Senzillament tu consideres que són inferiors a tu i, per tant, vols que... t'és igual el que els hi passi.
I és important que algunes persones i algunes entitats, per exemple, els partits polítics, tenen altaveus que fan que arribi més o menys aquest discurs, no? Per tant, és una irresponsabilitat i jo crec que s'ha de denunciar denunciar el que ha fet, en aquest cas, el Albiol, però que porten molt temps fent i segueixen fent el Partit Popular, Vox, Aliança Catalana, que és aquest tractament genèric de les persones, no? Que igual que ell mateix deia, diu, els meus pares van venir de lluny i van venir a treballar. Però, en canvi, tota aquesta gent són gent que fuma, que roba, que ve a delinquir, que són una màfia, no ha parat. No? Per tant, diríem, aquest discurs, al final, racista, que el té gent individualment, es genera també des d'institucions, es genera des d'entitats, es generen lideratges polítics, i diríem, això ens està portant a que siguem cada vegada, diríem, un país on creixen comportaments al final inhumans i cruels, no? És a dir, per què no hi ha més Montses o més Àngeles, no?
Més Àngeles.
Més Àngeles.
De Montses també ens hi ha que n'hi hagués
exacte.
Més,
I, en canvi, hi ha més persones... Vull dir, per mi és molt greu, no?, el que veiem ahir, un alcalde dient, bueno, si dieu que s'ha de cremar un edifici on hi ha gent que està intentant dormir a recer, digueu-ho fluixet i que no us gravin, perquè si us graven potser tindreu problemes. Diríem, jo de veritat crec que o tots som més contundents en la denúncia i en posar línies clares cap a la solidaritat i cap a un mínim respecte a les persones, o estem grauant línies molt complicades.
Jo crec que... ningú no marxa del seu país i de casa seva per gust. Ni els que van venir per treballar, segurament, ni les onades migratòries que estan arribant en aquests moments, no? És a dir, quan marxen és perquè, doncs, al seu país, doncs, hi ha problemes polítics o hi ha misèria, senzillament, o hi ha el que sigui que fa que tinguin la necessitat de... en aquest cas segurament molts, creuar el mar per arribar a Catalunya. Crec que amb els anys hem anat deixant tots plegats, tant partits polítics com gent que hem estat en entitats, com la societat en general, que el discurs que no ens agrada sobre la immigració hagi guanyat espai públic perquè molts d'altres no han estat capaços d'abordar el discurs de la immigració amb una certa seriositat i amb una certa realitat. És a dir, si Albiol o si un grup minoritari que està treballant a Badalona ara està proper a la CUP, doncs també està aprofitant per fer política amb aquesta qüestió, ho fan, que són, diguem-ne, el que entendríem que són els extrems, també és perquè tots els altres no han sigut capaços d'abordar-ho amb seriositat. I, per tant, i crec que si volem evitar Albiols, Urriols i tutti quanti, no?, seria el moment que com a país ens plantegéssim pensar bé què s'ha de fer amb aquestes persones que arriben, perquè no pararan d'arribar, perquè si venen és perquè a casa seva no poden ser-hi, i perquè al final, quan arriben aquí, se'ls ha de donar unes condicions que siguin d'acord amb els drets humans. Però hem de mirar com ho fem, això. Perquè, diguem-ne, amb el racisme no ens en sortirem i amb el bonisme tampoc. I crec que en aquest sentit hauríem de ser molt més realistes i que si aquests guanyen espai és també per incompareixença dels altres.
Montse, per acabar ja et deixo marxar. Amb tot el que has anat veient aquests dies... et fa por que en algun moment hi pugui haver un enfrontament, no sé entre qui, però entre diverses parts que volen coses que no són compatibles entre elles, o fins i tot amb aquestes persones desallotjades entremig?
Sí, sí que em fa por. Em fa por això i em fa por que hi hagin enfrontaments que van molt més enllà de Badalona, perquè al final aquests discursos s'estan extenent per tot arreu. Em fa por.
Perquè és de l'interès dels que els atien que s'estenguin a tot arreu.
Doncs aquest és el panorama. Ara passa mig quart de dos quarts de quatre, un tònic estrany, són i 37. Farem una pausa per la publicitat i a la tornada continuarem parlant d'això, perquè avui el president Salvador Illa feia balanç de l'any, però en les preguntes dels periodistes ha estat evident que tots els focus estaven posats en Badalona. Ara tornem.
Catalunya migdia. El telefèric de Montjuïc és l'experiència oficial del Nadal. Aquestes festes regala un passeig màgic per les millors vistes de Barcelona. Gaudeix d'un recorregut pel cel i de la panoràmica dels edificis més emblemàtics de la ciutat. Compra ja les teves entrades a holabarcelona.com amb un 10% de descompte. Telefèric de Montjuïc, Barcelona, el cel i tu.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Per unes festes plenes d'entusiasme.
Cada torró.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes. Catalunya migdia.
Si sentir com el Vallès no hi ha res et toca el cor, Festa de Vallesos, la revista llibre semestral que descobreix l'ànima del Vallès. El número dels 15 anys i tens 30 joies desaparegudes. Busca-la i subscriu-t'hi a vallesos.cat i no te'n perdis cap.
I en la terra del Vallès, tres turons fan una serra, quatre pins, un bosc espès, un quarter, els passa a terra, com el Vallès no hi ha res.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
El Corte Inglés presenta...
Ja és Nadal, i no ens pot agradar més. Ens agraden les llums i la música.
Els sopars interminables i els ninots de gingebre.
Perquè com més Nadal, més ens agrada. Ja és Nadal.
Ja és aquí.
I aquesta és casa vostra.
El Corte Inglés, on viu la màgia del Nadal.
Enderroc Llibres presenta...
Dream a little dream.
150 anys en veu de dona, un centenar de retrats de dones de la música popular d'arreu del món il·lustrats per Maria Picasso i textos de Jordi Novell, de Billie Holiday a Billie Eilish. 150 anys en veu de dona, un llibre per mirar i llegir.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
Avui, milers de persones ja s'imaginen a la seva nova llar. I a CaixaBank estem al seu costat i al teu amb el finançament que necessites i simplificant la cerca d'habitatge a través del nou portal immobiliari Facilitea a Casa. Perquè et volem acompanyar dia a dia. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Ara ve Nadal.
Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Vinga, us dèiem abans dels anuncis, aquesta crisi a Badalona de què hem estat parlant fins ara, ha centrat també bona part de les preguntes al president Salvador Illa, que avui feia una roda de premsa de balanç de l'any polític. Illa ha intentat ser prudent en les declaracions. El primer missatge que ha volgut donar és una crida a la calma per evitar que els incidents vagin a més.
Insisteixo en la crida a la calma i a la serenitat que faig. Jo no perdre el cap. Potser hi ha gent que vol que els ciutadans perdin el cap. Jo no.
El president ha explicat que ha parlat amb l'alcalde, Xavi García Albiol, però no ha volgut donar detalls de les converses, diu que ho farà més endavant, i a mesura que els periodistes anaven insistint, ell ha acabat fent aquest avís al Albiol.
La irresponsabilitat no surt de franc i té conseqüències. Ara, la prioritat del govern en aquest moment i en aquesta matèria és resoldre la qüestió i espero que en les properes hores puguem ja tenir signes palpables en aquesta direcció i en aquest sentit.
Aquesta hora afegim a la conversa en Raül Flores, cap de Política de Catalunya Ràdio. Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Aviam, explica'ns per què el president Illa ha dosificat tant les seves paraules.
Doncs jo crec que aquesta és la gran pregunta, perquè el to de tota la compareixença que avui, com deies, no era per parlar de Badalona, sinó que era per fer balanç d'aquest any polític que està acabant, el primer any sencer, la presidència de la Generalitat, però a mesura que anàvem entrant en preguntes, i n'hi ha hagut de diverses, la gran majoria estaven centrades tota l'estona en Badalona. Aquí sí que ell ha insistit molt en què el govern està fent feina. Recordem que, per exemple, els seus socis, també l'oposició, li critica que la Generalitat, segons ells, no hi és prou, no està prenent prou mesures, i ell tota l'estona ha insistit que la seva feina és una feina discreta, diu, nosaltres no fem entrevistes, estem treballant, ha reconegut que ha parlat amb el Albiol, però difícilment sortia d'aquest guió, no?, de discreció i de crida a la calma tota l'estona.
Ell ha insistit que la llei s'ha de complir, que és una fórmula
que no és nova en ell.
No, no és nova, de fet.
També aplicant aquest àmbit.
Exacte, l'escoltàvem el dia del desallotjament d'aquest institut de Badalona, coincidia justament amb una sessió de control, l'última de l'any, al Parlament, no? I quan algú li preguntava per això, el seu argument era la llei s'ha de complir. No? I s'ha de complir també quan afecta un desallotjament. Avui ha fet servir el mateix argument, però en aquest cas el complir la llei és sobretot per l'opció de donar allotjament a moltes d'aquestes persones que han perdut un sostre. I aquí sí que feia aquesta advertència que ara escoltàvem al Biol. No complir la llei, no complir en aquest cas el que et diu un jutge, pot acabar tenint conseqüències, amb un avís directe, això sí, sense esmentar-lo, a l'alcalde de Badalona.
I per cert, sobre aquesta qüestió, avui també hem sentit el líder de Junts, Carles Puigdemont, que ha carregat contra el Biol i també contra el president Illa.
L'actitud incendiària de l'alcalde de Badalona i la dimissió del lideratge del president Illa davant d'una crisi social tan greu demostren que els dos grans partits espanyols, el Partit Popular i el Partit Socialista, són incapaços de proposar solucions a un problema que ells han contribuït a generar des dels respectius governs de l'Estat.
Per tant, ens explicava la Montse com el problema és al carrer i ens explica en Raül com el problema també és en les institucions i entre les institucions.
Sí, és que em fa gràcia la interpretació de tot plegat i la intervenció del president Illa, que al final és una no intervenció. És a dir, un polític que digui que s'ha de complir la llei, sí, gràcies. Vull dir, és com un meteoròleg que el dia que fa sol, el dia que fa sol. Ja ho estem veient. Vull dir que...
A vegades també és notícia que faci sol.
Però vull dir que en tot cas, potser la comparació no és bona perquè el meteoròleg pot canviar de clima, però el polític no hauria de sortir-se del dir la llei, a no ser que sigui un revolucionari, i això ja és un altre tema. El que intento pensar és per què Salvador Illa fa aquest mig camí. És a dir, òbviament, i ho deia abans la Mònica, el discurs bonista ja està esgotat i, per tant, no pot fer aquest discurs de no, tota aquesta gent l'hem de rellotjar. Té una part de vot ciutadà de Badalona que potser li interessa que li soni bé això i que se li disputa molt amb el Biol i segurament, i abans ho deies, hi ha molt votant del PSC Badalona i que tradicionalment havia votat el PSC Badalona que ara s'està decantant amb el Biol a les municipals i això també és un càlcul que s'ha de fer. I el tercer és que, per molt que es digui que s'està treballant, doncs les solucions de la Generalitat no són ni molt menys a curt termini. I per tant, entre buscar una retòrica combativa amb el Biol que no li interessa i buscar una alternativa, diguem-ne, presentant com una solució màgica el que pugui fer la Generalitat, que no la té, doncs ha triat aquest mig camí, aquesta prudència.
I recordeu també, per exemple, el pes que té en discursos d'Illa, la seguretat, no? Reivindicar fins i tot la seguretat com un valor de les esquerres. I això segurament també explica aquest perfil més discret, més prudent, que no entra en xoc directe amb el Biol, com a mínim per ara.
Illa també torna a mostrar aquesta calma, no?, que, diríem, caracteritza el seu govern, però també alhora una manca a vegades de més acció política. És a dir, intenta mostrar calma, control, però també es ve, al final, la Generalitat, més enllà d'assenyalar que el Biol i l'alcaldia de Badalona fins i tot està incomplint la llei, no només des del punt de vista ètic, moral, sinó que directament el que està fent pot ser il·legal en molts sentits, ha de resoldre el problema, també. Al final ets el govern de Catalunya i si la ciutat no és capaç de resoldre una situació social, humanitària, inclús, que requereix d'acció política, doncs ho haurà de fer la Generalitat i veiem aquí com bé, si efectivament estan actuant com diuen, que ho expliquin i que mostrin una mica que hi ha algú al volant d'aquesta problemàtica.
Jo diria que, en general, el president Illa, com a, diguem-ne, cap del govern que tenim actualment, actua de manera en què hi hagi el menys soroll possible. I crec que això ho veiem també en l'actuació de certs consellers, no? De el màxim de calma possible, que no hi hagi estridències i que no hi hagi estirabots estranys. I, per tant, crec que l'actuació d'avui del president Illa va en la mateixa línia del que sembla que són instruccions clares cap a almenys certs consellers. O així m'ho fan arribar. Conselleres, concretament. Per tant, no m'estranya que faci aquest tipus de discurs i no m'estranya també pel que deia el Maiol, no? Perquè al final doncs, hi ha una bossa de vots que tard o d'hora s'acabaran disputant amb el Biol i per tant l'estar tranquil·lets resol. crec que no és el paper que hauria de fer la Generalitat. És a dir, ja estem sentint que hi ha persones que estaven al B9 o que estan a sota el pont, que estan marxant cap a d'altres poblacions de Catalunya o que se'ls està oferint solucions en d'altres poblacions de Catalunya. Per tant, aquest és un problema que té Catalunya com a país. I és una solució que la Generalitat ha de poder també entomar. És a dir, no podem pensar que això ha de recaure només en els ajuntaments o només en les entitats socials, perquè avui és Badalona, però demà serà qualsevol altra població de Catalunya. Per tant, no sé si és per les dates, que no hem volgut doncs, donar més solucions, perquè encara no les tenen, o pel que sigui, però crec que, òbviament, la Generalitat les hauria de tenir i per tant, és desplegat. Crec que seria desitjable que en els propers dies ens les expliquessin.
Raül, si avui la persona que ha dissenyat l'estratègia comunicativa del govern per fer avui aquesta declaració, aquesta roda de premsa, i tenir un impacte, evidentment, en els mitjans de comunicació i fer arribar un missatge a la ciutadania, li haguessin dit a primera hora doncs, que, per exemple, en el nostre cas, d'una tertúlia d'una hora entraria el missatge que volia donar el president al minut 49 i que fins llavors haguéssim estat parlant d'altres qüestions, probablement hagués dit, doncs això no ens ha acabat de sortir bé, perquè ella avui tenia una intenció comunicativa.
Clar, avui és aquest dia que passa cada any i que fan, a més, tots els presidents, que és comparèixer davant de la premsa i explicar les bondats sota el seu punt de vista que han pogut fer durant tot aquest any i també els reptes per l'any que ve. De fet, la roda de premsa ha començat per aquí, ha començat desgranant tots aquests objectius que, segons el govern, ha complert aquests últims mesos i també apuntant reptes cap a l'any que ve, que són, de fet, el que ell deia que era un punt d'inflexió el que podríem tenir el 2026.
I el que volíem sentir és precisament aquest moment en què el president Illa parlava d'aquest punt d'inflexió.
Crec que el 26 serà un punt d'inflexió positiu per Catalunya. I crec que tot el que hem anat sembrant aquest any i ja en comencem a recollir fruits, el 26 serà un punt d'inflexió important.
Els titulars que anava deixant anar del que ell esperava per aquest 2026 una mica ja eren sentits en matèria d'habitatge, en matèria de finançament, tornant a insistir que vol que s'apliqui l'amnistia a l'expresident Puigdemont i que, per tant, pugui tornar a Catalunya, que vol tenir pressupostos, tot i que avui el govern els ha hagut de prorrogar. Ells diuen que és una pròrroga tècnica. Veurem si acaba sent això o alguna cosa més.
Clar, aquí el que podem tenir els primers mesos, i potser la novetat d'avui, és la proximitat a moltes de les dates que han de crear el que el govern preveu com un efecte dòmino. És a dir, que comencem l'any, al gener, i més d'hora del que preveiem fa unes setmanes, amb un possible acord de finançament. Això podria arribar al gener i segurament més al principi que no pas al final. Aquí ja fa dies, per exemple, que Esquerra diu en públic que les negociacions estan encarrilades, tot i que ningú t'acaba de desvetllar en quin sentit, no? I fins a quin punt, un dels punts més espinosos, que és l'ordinalitat, per tant, tu rebre recursos en funció dels diners que aportes a l'Estat i que el model te'l reparteix tenint en compte els ingressos que tu aportes, aquest era el punt més espinós. Tothom et diu que això està encarrilat, val? I que això es pot resoldre ràpid. Què hauria de passar si resol finançament? Doncs que Illa podrà seure a parlar amb els seus socis d'investidura, amb Esquerra Republicana i els Comuns, amb qui avui insistia que són els socis prioritaris i que no pensa canviar el guió amb el que queda de legislatura, per seure i aprovar els pressupostos. Uns pressupostos que, recordem, a Catalunya, ara ho apuntaves, estan prorrogats des de l'any 2023, són uns pressupostos...
Illa és president perquè l'anterior president va convocar les eleccions perquè no havia aconseguit aprovar pressupostos.
Sí, quan encara s'hi solia en Corts i Parlaments quan no s'aprovaven pressupostos. Ara això passa en alguns llocs molt concrets, però no en general. Però sí, són aquests pressupostos de l'any 2023 els que avui s'han prorrogat i els que Illa podria començar a negociar sempre que s'hagi tancat abans un acord de finançament i també s'hagi regulat una de les condicions que posen els comuns damunt la taula, que és aquesta regulació de la compra especulativa d'habitatge. Veurem si acaba això amb una prohibició o acaba això amb alguna limitació de poder comprar habitatge amb finalitats purament especulatives.
Aviam, ens parla en Raül d'efecte dòmino. Anem a posar les fitxes del dòmino dretes una darrere l'altra. Quina caurà primer? Finançament, pressupostos, amnistia, arreglar el problema de Rodalies o solucionar la crisi de l'habitatge?
Gairebé ho has dit per ordre. Finançament, pressupostos, crec que són consecutives. Sí. Finançament gener-febrer, pressupostos març, just abans de Setmana Santa, jo calculo. Si dijous s'anés des d'abril, doncs potser a l'1 d'abril si hi ha ple, no sé si hi ha ple, el Raül potser em corregeix.
No els tinc al cap, però si no hi és ja l'hi posarem.
Amnistia ve just després, el problema de Rodalies 2028 i l'habitatge, doncs, igual al 2087, aquest ja no ho sé. Però és a dir, els dos primers, que són finançament i pressupostos, sí que hi ha una cadena lògica d'esdeveniments que ens parlen d'aquest primer trimestre, 4 mesos fins a Setmana Santa, en què tot això hauria d'estar encarrilat i donar una certa tranquil·litat. D'altra banda, els pressupostos prorrogats, una dada evident i claríssima, des de 2010 que hem viscut més dies amb pressupostos prorrogats que amb pressupostos en vigor. Per tant, estem molt més que acostumats a viure amb pressupostos en prorrogats.
I l'any passat es van treure de la màniga aquesta fórmula que anaven aprovant ampliacions de crèdit.
Que és, els suplements de crèdit, que vol dir al final moure partides, incorporar ingressos que podries fer via pressupostària, per tant, via llei, i que acabes fent amb decrets.
Amb pressupostos per la porta de darrere.
Clar, i aquest és l'argument que fan servir al final governs de tots els colors polítics per dir es pot viure i es pot governar sense pressupostos. Ara sí que et condiciona el teu dia a dia a una aritmètica parlamentària i a una negociació continuada, perquè si no, no pots aprovar aquests suplements de crèdit. Han de passar pel Parlament.
Coincidiu que les peces d'aquest tauler de dòmino cauran en aquest ordre?
Jo crec que la primera peça que cal subratllar és que avui el president Illa també ha hagut de reconèixer que ha aprovat la meitat de les lleis que preveia aprovar aquest any.
Correcte.
I això no ens en podem oblidar, és a dir, això implica unes certes dificultats per governar, implica unes certes dificultats per generar pactes, etc. Encara que tingui uns socis, diguem-ne, que van permetre que fos president. Crec que una altra peça que també s'ha de situar al davant és que hi ha algunes d'aquestes coses, finançament, rodalies, etc, etc, que depenen del senyor Sánchez a Madrid, que no està en els seus millors moments, diguem-ne, i que, per tant, també anirem veient què li passa.
I perdona, no només del senyor Sánchez, també de l'aritmètica al Congrés dels Diputats,
perquè el
finançament
dels diputats,
ha de passar per allà.
Que depèn de Junts. Clar. I depèn d'Esquerra. Per tant, veurem què passa amb aquestes dues fitxes. Quan tinguem aquestes dues fitxes resoltes, no? Sobretot la segona, llavors segurament parlarem de finançament i parlarem de pressupostos. Però estic d'acord, som els reis, diguem-ne, en aquest país, de governar sense pressupostos aprovats. Això a l'empresa privada no passaria. És a dir, un senyor director d'una empresa privada, si no fos capaç de complir certes coses, el fotrien al carrer. Amb la política no passa.
El president Illa també ha fet una gran defensa, no, de Sánchez, parlant de les eleccions a Extremadura, i ha dit que no en tenia aquests, que preferien un govern del PP i Vox, semblava, en lloc de facilitar la governabilitat a Espanya, la governabilitat actual amb el govern d'Esquerres. Jo crec que aquí hi ha un toc d'atenció, també, que ell mateix menciona, és a dir, la gent no votarà un govern o no donarà un suport a un govern perquè sí. És a dir, Illa, jo ho deia abans, molta calma, una sensació després d'anys, doncs, potser de més tensions a Catalunya, un ambient més tranquil, però en canvi falta acció.
Bé,
és a dir,
gestionem una gestoria. Gestionar una gestoria és facilet.
És una mica, al final, el que sembla que defensi, no?
És el que hi ha.
Però en canvi, hi poden haver grans qüestions que depenen d'una conjuntura complicadíssima, inclús del Suprem, del Constitucional, d'Europa, l'amnistia, el finançament de Catalunya, però hi ha qüestions que depenen clarament de la Generalitat, habitatge, rodalies, sanitat, educació, són coses que són les que al final impliquen el dia a dia de la ciutadania i on jo crec que aquest govern ha de posar-se les piles.
4 minuts i seran les 4. Tot això ha estat després de la roda de premsa. Després, Raül, has anat de copes.
Després, sí, t'he de dir que he begut aigua, però sí, hi havia copes, hi havia una mica de menjar, perquè com
hi havia això que passa aquests dies...
Amb el president.
Que és que es convoquen copes de Nadal que no deixen de ser contactes de periodistes amb institucions i entitats de tot tipus, en convocar la patronal, en convocar els sindicats...
En tenim una de diària, et diria jo, aquests dies.
De fet, la de Foment del Treball i la de la Generalitat eren simultànies.
Ah, ostres!
Mitja hora de diferència.
S'ha contraprogramat.
I molt a prop, a més a més.
I a més, a la de Foment del Treball hi ha hagut una certa... S'ha llançat un missatge d'animar Junts, que si no hi ha manera d'aprovar uns pressupostos amb una aritmètica, que n'explorin una altra, que anava, evidentment, cap a les aliances de Junts amb el PP. En tot cas, Raül, tu has estat a la Copa del President.
Jo he estat a la Copa del President, no només jo, sinó que era una copa molt nombrosa, amb gent de molts mitjans, amb bon menjar, també amb copes de cava, i aquí ha estat curiós, perquè el president hi ha parlat poc, com a mínim en públic, ha agafat el micròfon i sí que ha reptat els periodistes finalistes, i d'aquí ha sortit una mica també un possible brainstorming de cara al que puguem tenir l'any que ve, que és innovar, buscar nous formats de copes de Nadal, que al final totes són igual, són molt clàssiques i serveixen pel que deies, al final per parlar directament, en aquest cas amb els polítics o amb representants de les institucions. Però sí que demana als periodistes que tinguin una mica de creativitat i que proposin nous formats de cara a l'any que ve. Un possible format, fins i tot apuntava amb un to de sorna, pot ser canviar el paper per un moment, no? Que sigui ell qui pregunti i els periodistes qui responguin. Us ho explico d'aquí un any, si això s'acaba instaurat o no, però seria força revolucionari.
És que no molt... els facin pagar els canapés avui.
Ja, posant-te al revés. Però és que és molt avorrit, perquè tens uns periodistes que pregunten una cosa a la roda de premsa i diuen, president, quin dia presentarà pressupostos? I el president diu... fa volar coloms. Llavors arriba l'off the record, que és el president quan baixa al faristol i parla sense els micròfons al mig, sense que es pugui apuntar, i els periodistes li diuen, però president, quin dia aprovarà vostè els pressupostos? I el president fa volar coloms. I arriba la Copa de Nadal i el president, que fa un minut t'ha respost el mateix, tu creus que amb una copa de la mà et respondrà el mateix i tu li fas la mateixa pregunta, que és, president, quin dia aprovarà pressupostos? I què respon el president? El mateix que la roda de premsa.
Sí,
doncs clar, potser que canviem les coses.
No ha sortit d'aquí jo, perquè sembla ja calendari, que és el més imminent, que és el del finançament. No hem tingut cap detall que no haguem tingut amb la roda de premsa anterior.
Ens és, quedem efectivament així. Sense temps, has dit que has begut aigua.
I no he dinat gaire. Hi havia canapés, hi havia formatge, hi havia embotit, hi havia un tros de caneló que estava molt bo amb una mica de beixamel i poca cosa més he pogut tastar, ja t'ho dic.
Doncs aquest era el menú avui a la Copa de Nadal. Nosaltres ho deixarem aquí perquè d'aquí un minut ha de començar la tarda de Catalunya Ràdio i també els blocs informatius a 3Cat Info. Gràcies a Juli Miralles, a Maiol Roger i Mònica Sabata per acompanyar-nos avui al Catalunya Migdia.
Gràcies a vosaltres.
I també gràcies a en Raül Flores, al cap de política de Catalunya Ràdio, que avui, a part d'anar de copes i a menjar algun canapé,
ens ha
portat tota aquesta informació que ens ha servit per poder-ho analitzar tot plegat en tertúlia. Nosaltres tornem demà a partir de les dues. Que vagi bé.
Amb Joan Bota.